ara farem passar l'Aguilar. Us preocupa molt o no el Barça de bàsquet? Sí, Pintanel, tu segueixes, què?
Sí, sobretot per la tendència no és positiva.
I el que ha passat els últims dies, no? Navarro, criticant els jugadors, no? El que s'ha filtrat d'aquesta polèmica, Willy, Hernán Gómez, Roger...
No és bo. I que el teu, en principi, jugador franquícia, o el jugador pel que has apostat, que és Willy Hernán Gómez, no estigui jugant i es filtri aquest estirar i arronsa amb Grimau... No sé, a mi és un equip, una miqueta el que em passava al futbol, que em transmet poca cosa, que és un equip molt irregular, que no controla els partits, que encaixa molts punts.
A veure demà, no?
A mi em preocupa.
Amb el Madrid. Pot ser el millor rival o el pitjor, pot ser.
Ara tens dos partits seguits, Madrid i Baskonia d'Euroliga, que em semblen dos partits durs i que poden marcar una miqueta també, no el futur de Grimau, perquè de moment des del club confien en ell, però que pot marcar també una miqueta la tendència.
Bueno, yo creo que se ha descapitalizado la plantilla. Hemos pasado del Barça de Mirotić, que con diferencia era posiblemente mejor jugador de Europa junto a Tavares, a un Barça que pensabas que la estrella sería Willy Hernán Gómez, pero estás viendo que no está resultando. Luego también tienes un número 2 del draft que es Jabari Parker, que lleva casi 3 años sin jugar. Y luego, sobre todo, está la figura del entrenador, un entrenador sin experiencia que se está demostrando que tiene muchas dificultades, sobre todo para controlar el vestuario. La situación es preocupante porque se vislumbra una ruptura interna y esto normalmente, muchas veces en los equipos suele solucionarse echando al entrenador, pero cuando ya el director deportivo, que es Juan Carlos Navarro, apuesta por el entrenador, ¿quién sobra? Pues posiblemente las estrellas de la plantilla.
Ara parlem amb l'Aguilar, a veure què ha dit avui Grimau, que ha parlat per primer cop després de tot el que ha passat aquests últims dies de l'any 2023. Marc Guillem, Paco Cabezas i Àlex Pintanel, moltes gràcies.
Molt bé, bona nit. La primera tertúlia...
Molt bé.
La millor tertúlia de l'any, no?
La millor tertúlia de l'any.
Sí, segur.
Totalment d'acord amb tu. És que... No, i a més, no li posaré cap però. De moment,
avui,
la millor tertúlia
de l'any. Jo crec que és indiscutible, això.
I a veure si algú supera. Mira què et dic. A veure els que venen endavant, els que venen dijous, a veure què fan.
Segurament sí.
Una abraçada. M'alegro molt de veure's i de començar l'any amb vosaltres. Adéu.
Vagi bé.
Jove, fins ara.
Fins ara.
Vinga, passa, Aguilar. La tertúlia. Uns minuts de bàsquet perquè la cosa va acabar moguda al final d'any i avui n'hem tingut un nou capítol. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parissé. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Som a les portes del primer gran partit de l'any pel Barça de bàsquet. Atenció, perquè demà a les 9 al Palau Blaugrana hi ha un clàssic d'Eurolliga. Barça-Real Madrid amb tot el que ha passat a les últimes hores. És l'inici de la segona volta de l'Eurolliga, és segurament el moment més crític des de fa molts anys de l'equip blaugrana, amb Roger Grimau al capdavant. I avui hi havia moltíssima expectació en la prèvia d'aquest enfrontament amb tot el que ha passat després de l'última derrota i les declaracions de Navarro.
Exacte, prova d'això ha estat de fet la presència, no és habitual, a la prèvia, tant a l'entrenament com a la roda de premsa, de Mario Bruno Fernández, director esportiu de la secció, i també de Xavier Budó, del director d'Esports Professionals, mostra de l'acompanyament i suport total del club a Roger Grimau. Abans de refrescar la fotografia de com està tot plegat, per aquells despistats que encara esteu pensant en el raïm, un primer document per medir la temperatura de com està ara mateix, com es troba Roger Grimau.
Em sento fort, em sento bé, evidentment, emocionalment, com bé dius, no sé quina és l'emoció, si és trist, si és capficat, no sé quina és la paraula. Evidentment no ho estic passant bé, perquè no només és la meva feina, sinó que és el que jo estimo, el club, i és el que vull fer. I quan no van bé les coses... Pues un no passa bé.
Això ho diu Grimau, com deies, en el moment més difícil per ell fins ara, i jo et diria dels més difícils els últims anys al Barça. De fet, jo no recordo una situació així segurament des de l'inici de la segona etapa a Pesic, el 2018. Tot això per les 7 derrotes en els últims 10 partits, el detonant, l'ensopegada a Mònaco, de nou per 20 punts, la reunió d'urgència que us vam explicar l'endemà, al matí, el dia 30, per tancar files amb Grimau, posició més que reforçada l'endemà per les paraules de Juan Carlos Navarro, en què fins i tot s'ha apuntava els jugadors parlant d'aquestes famoses actituds indignes tant dins com fora del parquet. El que, per tant, podríem interpretar com, diguem-ne, dos bàndols ben definits, cos tècnic i executiva per una banda, jugadors per una altra, però aquestes posicions s'havien d'apropar, les tensions s'havien de resoldre en reunions individualitzades amb la plantilla, I s'ha arribat a una presumpta pau, diguem-ne, pel que ve ara, ha dit això Grimau.
Hi ha pau quan hi ha guerra, jo crec que no hi ha guerra, és evident que hi ha situacions que no s'han donat bé, que no ens han agradat, evidentment, com deia el Víctor, intento parlar sempre amb els jugadors i que tot quedi molt clar i que tothom ens diguem les coses i que no hi hagi coses pel darrere i ja està, ja sumar, fer bons entrenaments els que hem tingut.
Amb tot el suport dels seus caps, ha dit avui Grimau, per cert, que ha dit que demà el Madrid és el rival perfecte per la situació en la que estan.
Déu-n'hi-do, demà és un molt bon partit, evidentment el farem en directe a RAC1,
juntament amb el Girona.
Amb el Girona, coincideix, sí, sí, amb aquest Girona Atlètic de Madrid, el partit del Barça contra el Real Madrid al Palau Blaugrana. A veure si reacciona o no el conjunt blaugrana. Això és el que ha dit avui Roger Grimau, parant el cop, explicant les seves sensacions, però hem d'escoltar també l'altra suposada part, no? Com deies, sí, la plantilla, els jugadors, amb una veu absolutament autoritzada que avui ha sortit a la sala de premsa, com és Nicola Provitola.
Amb discurs après i lluny de poder-hi haver cabreig o enuig per les paraules de Juan Carlos Navarro, diu fins i tot l'Apro que està d'acord.
Ah, creo que no se está haciendo las cosas bien, ¿no? Diciembre no ha sido el mejor mes para nosotros. Creo que en las declaraciones de Juanqui son correctas y nada, hay que aprender y seguir, ¿no? Tenemos que intentar concentrarnos solamente en lo que es baloncesto, en lo que es lo que pasa dentro de la cancha y seguir.
I sobre la relació de la plantilla amb Roger Grimau, explica el capità això.
La relación con Roger es transparente, es simple, es una relación entrenador-jugador y que creo que Roger obviamente está experimentando un montón de cosas, pero nosotros como equipo estamos apoyándolo, ¿no? Muchos jugadores experimentados sabemos la situación que tenemos, de equipo, de cambios, lo dijo Juanqui ayer también. Pues nada, es surfear un poco esta ola negativa y salir para adelante, ¿no?
Demà, per tant, tot això de cristal·litzar a partir de les 9, com deies, saber com rendirà l'equip davant el millor equip d'Europa, dues derrotes en tot el curs aquest Real Madrid, 33 victòries ja amb el títol de Supercopa a la butxaca, i per cert, sota l'atenta atenció de l'afició, pràcticament sold out, rècord d'entrades VIP venudes, unes 1.000, encara sense Àlex Abrines lesionat.
Demà, doncs, hi haurà un gran ambient al, sí, Palau. A veure si això ajuda també al Barça de bàsquet a sortir d'aquest sotrac en què es troba ara mateix i a guanyar un equip que no ha pogut guanyar tota la temporada.
No.
Recordo l'inici d'any, no, amb aquestes derrotes consecutives.
És el quart partit entre tots dos. A la Supercopa, derrota amb una diferència abismal, i a Eurolliga i ACB les distàncies més reduïdes, però victòria igualment del Real Madrid. També és veritat que és el primer al Palau Blaugrana.
A veure què passa demà, a partir de les 9 de la nit.
Sí.
Per cert, ara venen 5 partits seguits al Palau, a casa, no? Que han de ser, ho han de marcar una mica cap on ha d'anar, no, aquesta situació.
Entre demà i el dia 12, el Barça, com diu, juga 5 partits al Palau. 5 partits en 10 dies. 4 d'Eurolliga, un de Lliga. I, evidentment, del que surti aquí dependrà si hi ha canvis importants o no. Perquè una cosa és la confiança plena que hi ha en Roger, que aquesta és la informació que tenim i que us l'hem explicat i que en boca de Juan Carlos Navarro també va quedar palesa. Altra és la lògica aplastant. Que el Barça necessita un canvi de rumb és evident i que si això no es produeix en aquests partits s'haurà de fer d'alguna altra manera. Són setmanes clau, Navarro ha fet un all-in absolut al costat de Grimau, amb el risc que també això suposa en la relació amb la plantilla, ja ho veurem, però si no li surt bé haurà de pensar en un canvi perquè ja sabem que no es pot canviar tota una plantilla i ja on acostumen a anar les decisions en aquest sentit.
Quatre partits d'Eurolliga al Palau, importantíssims en aquest inici de la segona volta per consolidar-se a la zona alta i començar a pensar de cara als play-offs, i aquest partit de la Lliga ACB
contra Obradoiro.
Clar, ha de decidir, no?, la Copa, no?
Diumenge.
Si el Barça és cap de sèrie o no.
Diumenge.
Sí que és tot importantíssim. Déu-n'hi-do quin inici d'any també pel bàsquet. Aguilar, gràcies. Demà us escoltem.
Molt bé, fins ara.
RAC 1.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Això no té nom. don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back.
Després de la tertúlia, avui fem una mica d'això no té nom, amb el cap d'Esports de la Vanguardia, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
Què tal?
Content de retrobar-te, molt bon any per
feia
tu.
Feia temps, que
no
ens veiem.
Sí, 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 és que és un no parar, és un no parar. Sí. L'any 2023 ha acabat molt, molt fort i comença fora el 2024, també.
Sí, et veig com si sortissis de la pel·li La Sociedad de la Nieve, què et passa?
Sí, sí. Bé, que hem passat una mica de fred aquests dies de cap d'any. Sí. Tu també, diria,
Has estat per allà al nord, no?
Sí, tu també, no?
Sí, sí.
Jo a Finlàndia,
on
tu
s'ha de viure al Nadal.
Tu a Estocolm, clar.
Sí. Bueno, a Estocolm no, una mica a la Suïssa profunda, diguem.
Ah.
Aquesta vegada hem anat a...
I què tal de fred?
Re, comparat amb tu, re. Jo entre 5 i 10 sota 0.
Buah. No, nosaltres vam arribar a menys 30, que és una cosa, és una cosa que s'ha de viure, o no. Però és
sí,
molt bèstia.
Jo et congratula una mica amb les estacions, com haurien de ser, no?
Sí, neu, fred, hivern, sí.
Hi ha puntes del món on això encara passa.
Sí, sí, el canvi climàtic no ha arribat del tot en alguns punts del món, sí. Bé, comença el cap d'any fred i esperem que el 2024 es vagi escalfant, no? Es vagi escalfant pel que fa al Barça.
Tranquil, que s'escalfa sol.
És ràpid, no, això? Bé, clar, és que mira, dijous les Palmes, diumenge ja et jugues la Copa, perquè si guanyar o perdre, seguir viu o perdre, no? I la setmana següent, primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, tu.
No, jo volia ser molt original.
Sí, a veure, què vens a
arribar? El primer, això no té nom, de l'any.
Sí, sí.
He pensat en fer 12 propòsits, superoriginal.
No, però això es fa al final d'any, molt bé. És novedós, a l'inici, clar.
Sí,
és novedós,
sí. Gràcies per tirar bon cable. Però sobretot, intentar fer propòsits positius, faré el que podré, tampoc, vull dir, la cabra tira al monte.
Ja.
Però en principi positius, perquè vaig llegir dos articles ara recentment, un del Santi Segurola a La Vanguardia, que definia una mica l'entorn del Barça, i amb això vol dir periodistes, aficionats, etc, com que estan afectats del virus del fatalisme, cosa amb la que estem d'acord tots una mica,
sí,
no?
Sí.
Diguem que en general la inclinació és destacar poc els èxits i recrear-se molt en les desgràcies, no? Que tenim aquest virus inoculat.
No tens la sensació, els últims anys, ja fent periodisme, jo ho he anat veient, que és un punt extremista tot. És a dir, quan va molt bé la cosa és eufòria màxima i quan va molt malament és fatalisme. I últimament va malament i per tant...
Sí, però diguem que el Barça ja patia de sortir de fàbrica amb aquesta malaltia, diguem, per dir-li d'alguna manera, i ara amb les xarxes socials i aquesta, el que dius tu, no?, polarització de tot, no?, del món de l'esport, de la política, de qualsevol cosa. No pots, diguem, transitar en els grisos perquè ets absolutament matxacat.
S'ha amplificat tot, estic d'acord.
Exacte.
Sí.
Llavors volia fer, doncs això, 12 propòsits, 12 campanades...
L'altre article quin era, perdona?
Del Xavi Bosch, que també parlava una mica de tornar a la infància amb aquella puresa amb la que veiem, aquells ulls innocents amb els que vivíem al Barça, no? Doncs parlava d'una nena, un nen, ara no recordo, que havia estat el dia de portes obertes,
sí,
i veia el Barça sense cap tipus de contaminació i tal, amb aquella puresa i això, i ell, diguem que reivindicava aquesta manera de viure al Barça, que ell no practica com no practica ningú, però que està bé de tant en tant revisitar-la, no?
Sí.
Llavors, amb aquest esperit nadalenc, jo intentaré fer 12 propòsits i 12 campanades referits al món de l'esport, del Barça, evidentment, molt curts, perquè ja sé que no tinc molt de temps, un dels de les virtuts d'aquesta secció, si en té alguna, és que dura poc.
No, està bé, les coses curtes a vegades són les millors, no? Són les de més qualitat, està bé. A veure, va, vinga, primer propòsit.
Xavi Hernández, els vinculo moltes vegades amb noms, amb noms i...
Em sembla bé.
Amb el Xavi Hernández, un propòsit, per exemple. Aquest és propòsit curt, que el seu equip jugui com ell ho feia.
Seria tan bonic.
Veus? Hem començat bé, llavors.
Sí. Bé, com ell ho feia, mira, ara farà un any que tots recordem aquell gran partit a la final de la Supercopa d'Aràbia, no?, del 2023, contra el Madrid. Potser ara...
Sí, aquell és el referent.
Bé, potser ara es torna a repetir, no sé,
sí,
ja veurem,
sí,
no?,
bé,
que ho tenim aquí a la cantonada i això. Val, m'agrada aquest primer propòsit.
Joan Laporta, que fitxi un director general, s'apliqui la transparència que va anunciar en campanya i un que havia posat però era eliminat perquè és, té a veure amb la seva vida personal i a mi el que faci em semblarà sempre bé, que és el tema de posats ja que faci la dieta que va prometre, però això, escolta'm, cadascú és lliure de fer el que vulgui.
Clar que sí.
Ho dic per la seva salut i perquè així també segurament governarà amb menys estrès. Però...
Els altres els propòsits m'agraden, eh?
Sí, l'altre no, el tercer no.
No, l'altre que faci el que vulgui, com dius tu, és la seva vida privada, clar.
Molt bé. Vitor Roque, tercera campanada.
Val.
Tercer propòsit. Que foti gols i no sigui una més de les afaitades de l'André Curí. És maco, això.
Sí.
Molt nadalenc.
Sí. Que, tu creus que farà gols?
Jo només desitjo que els faci.
Val.
Perquè, com molts altres, no l'he seguit. No l'he vist jugat, però segurament perquè ha jugat poc.
Clar, t'ho anava a dir. Perquè, és que el Paranaense ha jugat poc al primer nivell.
Però, clar, el porta qui el porta. I a mi això sempre em fa... sospitar, escolta'm, aquest André Curí porta vinculat amb el club, amb els d'ara, amb els d'abans i amb els d'abans d'abans. I sempre, no hi ha manera de deslligar-nos d'aquest personatge, que sí, que ha portat de tant en tant algun bo, però ens ha fotut alguna... I que encara insistim en el tema, amb uns preus que, amb jugadors que pràcticament no els has vist, tant de bo surti bé.
Tant de bo, tant de bo.
Tant de bo surti
això
bé.
El temps, només ho dirà el temps, a partir d'ara. Un cop estigui inscrit, a veure quan juga i a veure si fa gols.
Hi ha com una aura que demana que no carreguem la responsabilitat sobre ell perquè només té 18 anys, etc etc. Però clar, és que el preu...
No, el preu i com el van vendre al club.
No és el preu d'una promesa que no... És un preu d'un jugador consagrat, pràcticament. Mm. Llavors, quan et justifiquen el preu, et diuen que és el millor, que és una cosa extraordinària. Bueno, pobre tio, haurà de portar sobre les esquenes aquest pes.
I el dia que arriba...
Ell i els que el van fitxar, sobretot.
I el dia que arriba, no? Tota la
parafernàlia,
la parafernàlia,
sí,
que va haver-hi era de crac.
Però tant de bo, perquè el Barça necessita,
sí,
gols.
Sí, sí.
Florentino Pérez.
El quart, a veure.
Que tingui una premsa i unes institucions de proximitat que el fiscalitzin i no li riguin les gràcies i no li riguin les operacions immobiliàries. O sigui, estic demanant un miracle. Però el Nadal també es demanen miracles.
Aquest propòsit pel 2024 crec que és el més complicat dels 12 que proposaràs, sí.
El campanar de 5 és el nou Camp Nou, i que hi puguem tornar al novembre. O sigui, un altre miracle.
Van bé, de moment, pel que explica el club, van bé en termini les obres.
Què vols que diguin? Però sí, sí, de moment sí. O sigui, tot el tema de la destrucció, tu prova de tirar un tente.
Ràpid.
Un Lego, vull dir, que sí, ara ha semblat del segle XIX.
De l'edat que tens. De l'edat que tenim, també. Jo t'he entès, sí.
Però fer-lo costa una miqueta més. Ja sé que la comparació és patillera, com a mínim, però... Ei, tant de bo també, eh?
Tant de bo, també, perquè el David Carabén, a més, una persona que apreciem, no?, tant tu com jo, pugui fer com ell vol a partir de l'estiu, no?, i a finals d'any, a l'inici de tots els actes del 125 aniversari.
Home, estaria molt bé, només per l'esforç del David.
Clar que sí, clar que sí. No, i pel soci, culer del Barça, també, que pugui tornar al Camp Nou, clar que sí.
Sí, sí, sí. Alexia Putellas.
A la sisena.
Sí. Que faci el que vulgui.
Així de clar, eh?
Sí, perquè ja ha donat prou al Barça. I, a més, total... Hi hauran, abans que ell, hauran marxat el Markel Zubizarreta, que és el director tècnic, el Jonathan Giraldez, que és l'entrenador, ja ha dit que marxa. Després, abans que ells, va marxar el director general i fins i tot ha marxat Messi. Per tant, si marxa Alexia Putellas, jo crec que el problema potser no és Alexia Putellas, sinó seran els de l'altra banda. Per tant, que faci el que vulgui, tant de bo es quedi. Però, si vol marxar, escolta'm, ja ha donat moltíssim a... internacionalitzat la imatge del Barça, ha sigut una meravella, ha guanyat 2 pilotes d'or. Si ha de fotre un atraco fora del Barça, que el faci.
Clar que sí. S'ho mereix, que triï el millor per ella i pels
no,
seus.
Perquè ja començo a sentir com aquest tipus de xantatges emocionals sobre que el Barça... No sé què, escolta'm...
S'ha guanyat decidir el seu futur.
Sí, i tant.
Sí, senyor. Setè.
Leo Messi.
Ai, encara.
Que torni un dia, quan vulgui.
Ah, per l'homenatge,
sí,
val.
I, o per l'homenatge, o per treballar, o pel que sigui, però que aquesta separació, diguem, no pot eternitzar-se, diguem.
Ja. Mira, ara que dius això, que m'ha vingut al cap una anècdota d'aquests dies allà al Cercle Polar Àrtic, a Finlàndia. M'han parlat de Jari Litmanen, l'únic finlandès que ha jugat al Barça.
Jo el vaig entrevistar.
I de Leo Messi, o sigui... El Barça, allà dalt, encara és Leo Messi i Litmanen, que és el seu referent pel que fa al país.
Sí, sí.
Ho sàpigues. I ha passat ja 2 anys que va marxar.
Messi està a tot arreu.
A tot arreu. Però és que, a més, l'altre dia vaig veure...
Ara això no estava ni a les campanades ni res. Una pel·lícula que es diu Anatomia d'una caïda.
Sí.
Que el gos té un paper bastant protagonista. I el nom real d'aquest gos, quin és?
Messi?
Sí, senyor.
Que bo. Mira, sí, me la miraré.
Sí, sí. Vaig veure a les lletres de crèdit, vaig veure que posaven... Que
on l'has vist? A quina plataforma?
No, Peli Peli.
Ah, Peli Peli, al cine. Ah, vale. Sí, sí, va, sí, me la miraré. Va.
Sí, sí. Està molt bé, molt recomanable. Llargueta, però molt potent.
M'agrada, me l'apunto. Vuitena, sí. Va.
Michel, l'entrenador del Girona, que segueix igual amb el Girona, que li fa molt bé el futbol, el que està fent. O sigui, no, és un propòsit de confirmació, diguem. Simplement... un gràcies perquè un equip de la dimensió del Girona faci el que està fent és, va molt bé per reirejar i perquè al final valores la feina per sobre dels calés moltes vegades, no? I això també purifica molt l'ambient.
Demà, demà partidàs, Girona Atlético.
Partidàs. Tinc una per l'Espanyol també.
Ah, el nou, sí.
Que torni a primera. Sí. Que una primera sense derbi Barça Espanyol no és una primera del tot.
A veure si la segona part de la temporada els hi va millor. Estan allà a dalt, però no estan en posicions d'ascens directe.
La desena és per un amic comú, a Roger Grimau, que a més ha sigut convidat d'aquest programa, així
sí,
a nom de nom.
Sí,
per
senyor.
Tant, que sublevi, com diu la lletra de la seva cançó favorita, que és Insurrección.
Sí, ens ho va dir, sí.
I que li vagi molt bé, que s'ho mereix.
Clar que sí. Si a més s'ho està corrent molt, sí. I tot aquest enrenou i aquest soroll que hi ha al seu voltant, tant de bo demà li vagi molt bé amb el sí. Clàssic d'Eurolliga, al Palau, i pugui guanyar per primer cop al Madrid i es calmin una mica les aigües.
Jo crec que el que ha d'intentar és que el Barça guanyi els partits, perquè va començar molt bé, sí. I
bueno,
ja ha demostrat que el seu equip ho pot fer bé, però hi ha hagut un moment que ha perdut partits que no eren de perdre, diguem. Hi ha partits que no has de perdre, encara que estiguis amb començant, no? I aquesta jo crec que és la seva obsessió. Tant de bo demà serveixi al Madrid com per fer una pessigada i recuperi i torni a agafar el ritme que tenia la primera fase de la temporada.
En aquesta estem totalment d'acord, tant de bo.
Els Jocs Olímpics, el gran aconteixement d'aquest any al calendari internacional, més enllà de la Supercopa de Futbol, els Jocs Olímpics ho esborren tot.
Vols dir de l'Eurocopa?
Què he dit?
De la Supercopa.
Eurocopa.
Va, de l'Eurocopa també, que sí, ja tenim aquesta, sí, tenim Eurocopa Alemanya sí. I els Jocs a París.
I Copa Amèrica de vela, oh, sí. I etcètera, etcètera. Però els Jocs Olímpics són l'aconteixement esportiu en majúscules. Jo, el desig que tinc, el propòsit, és que l'estrella sigui Simon Biles, per tot el que ha hagut de superar, perquè l'esport necessita referents i mites com ella, i crec que Simon Biles els il·lustra com cap altre esportista per tots els problemes que va superar, i si torna a ser ella esportivament, em sembla que serà molt... Molt xulo.
M'hi sumo. I l'últim, què? L'últim propòsit?
L'últim és una cosa ja com una petició absolutament absurda. Que
a
és
veure,
que, doncs, que esportistes com Simon Biles, per exemple, Rafa Nadal, Marc Márquez, Gavi, de la Barça, cedeixin un 1% de la seva perseverància a la resta de la humanitat, que pol·lulem pel món, que només amb un 1%. Que saps com si qui dona un tant per cent a Hisenda,
sí, sí.
I fots aquella creu allà,
sí.
Hi ha gent que ho fa a l'Església, hi ha altres que no ho fem així, però saps això?
Sí, sí, sí.
Com una prova d'altruisme absolutament encomiable.
La seva motivació...
Home, és que jo els veig.
Que els assaleixin,
sí,
no?
O sigui, el Nadal avui que l'hem vist
sí.
Jugar, i dius, hòstia, aquest tio jubilarà Alcaraz.
Que ja has dit.
Alcaraz es retirarà i aquest tio encara estarà... Aquesta perseverança, aquesta addicció a l'esport
m'agrada.
En sentit positiu, aquesta, com el Marc Márquez, que sent el pobre home allà, que està més operat que...
Sí, però en fi. Canya, aquest any ja veuràs, eh? Ja veuràs.
I després el Gavi, perquè és un tio que sempre m'ha semblat un tio que transmet un coratge i una... Més enllà de la qualitat que té, perquè en té molta... No sé, aquest tipus de gent, no? Que van amb una altra velocitat, que no sé, mengen una altra cosa, que els veus allà i dius, hòstia, com aguantes sempre allà la pressió, sempre a dalt. Un 1%.
Són envejables, i tant de bo s'adicen aquest 1%, o ens n'encomanem els altres.
Exacte.
Crec que la majoria són bastant factibles, excepte el 4, em reitero, el de Florentino.
El de Florentino, no.
Sàpigues.
Sí.
Molt bé, m'ha agradat molt. Avui,
molt bé.
A veure si no tenen nom, o si tenen nom, aquests propòsits que avui ens poses aquí. Música per acabar, què?
Sí, home, amb Nadalenca.
Ah, m'agrada.
Nadalenca, i a més, és el Silent Night, que és la Santa Nit, no?
Sí.
Cantada per Sara Larsson.
Oh, m'agrada.
Que així, com has estat a Finlàndia, però bueno, ella és sueca, però així l'esperit nadalenc aquest i del nord el juntem, i és una versió una miqueta més moderna d'aquesta Nadalà, que és, la veritat, molt, molt maca.
Quina veu que té, Déu meu, com m'agrada. A més, aquestes hores de la nit...
T'he vist una cara que m'has preocupat. T'he vist sortint d'aquí, agafant els gossos una altra vegada i anant cap al nord amb el trineu.
Amb el trineu, amunt, amunt. Que bonica, que bonica. M'agrada molt. És una gran tria musical avui i ha estat una gran secció. Ara feia dies que no venies i... I realment te n'adones, que et trobes a faltar aquesta ment privilegiada que tens i aquests articles que fas a La Vanguardia. Hòstia, que mos trobem a faltar, Que tinguis un molt bon any, de veritat.
Igualment, Aleix, te'l mereixes també.
Ens anem veient per aquí, amb tu, amb el Toni Muñoz i amb el Xavi Aldecoa.
Feliç, bon 2024.
Et deixem a La Vanguardia, una abraçada.
Gràcies,
Aleix. Adéu,
adéu.
Quatre i la una de la matinada.
GT RAC 1.
De seguida fem un back-to-back express amb l'Albert Pedrol per parlar dels esports nord-americans. Però abans, hem de sentir les primeres valoracions de Marc Márquez com a pilot de l'equip Gresini i després ja d'haver provat la Ducati en aquell test de València que va fer a finals de novembre. Quim.
Sí, DAZN, que és la plataforma que emet el Mundial de MotoGP a Espanya i de la qual Marc Márquez n'és ambaixador, va emetre ahir, dia 1 de gener del 24, declaracions de l'octocampió servirien registrades el dimarts 28 de novembre, que és el dia del primer test de pretemporada 2024, a la tarda, quan es va acabar el test. En aquell moment no es podien fer públiques perquè el 93 ha estat vinculat a Honda amb contracte en vigor fins l'últim dia de l'any passat, 2023, i no estava autoritzat a parlar de Ducati. Però des d'ahir de gener ja és a tots els efectes pilot de Gresini, per tant, pot parlar com a tal i de son, a més, aquell contingut que tenien ben guardat al congelador. Bàsicament, les paraules del Cerveri confirmen les bones sensacions que vam tenir tots d'aquell primer test de Xes, que aquest nou projecte Marc Márquez Gresini Ducati pinta molt bé.
Bueno, la verdad es que el día ha ido mejor de lo esperado. Lógicamente estaba nervioso, había mariposas en el estómago y eso pues... Aunque lleve muchos años en el Mundial, era un gran cambio, pero después de la primera salida pues me he quedado bastante más tranquilo, relajado, y esto me ha permitido hacer el día muy, muy relajado, muy bien, calmado, centrándome simplemente en entenderme con mi nuevo técnico, con mi nuevo electrónico, entender la moto.
Test positiu i relaxat, vaja, tan relaxat com es pot anar amb una MotoGP, i el més important, Aleix, molt bones sensacions amb la moto, la Ducati Desmosedici GP23, que recordem, provava per primera i fins avui única vegada.
La velocidad estaba allí, que es importante, entendía la moto, entendía cómo gestionar las cosas y bueno, aún me queda mucho por aprender, quizá no para ir más rápido, sino para ser más constante y ir mucho más seguro. Saltas a la moto campeona, así que está en tus manos. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto. Me he podido adaptar más rápido de lo esperado. Enseguida me he encontrado muy bien, mucho feeling. El tiempo salía sin buscarlo exageradamente.
Les expectatives són altes, a nivell extern segur. Periodisme especialitzat, afició, tenim arguments sòlids als quals aferrar-nos per pensar que pot anar molt bé. Marc Márquez, però, diu que vol mantenir de moment un discurs prudent i no vol fixar objectius per l'any 24, almenys fins que hagi fet els altres dos testos de pretemporada que queden, que són a Sepang i a Los Ailes el mes de febrer.
Refresca'ns el calendari de pretemporada de MotoGP, i també ara ho mig dèiem amb el Jové, però quan comença aquest Mundial oficialment?
Sí, començo amb una cosa que no és pretemporada, que és la presentació de Marc Márquez amb el seu germà Àlex i també amb el pilot de Moto2 català Albert Arenas amb l'equip Gresini. Serà el dissabte, dia 20 de gener, i es farà a Riccione, a Itàlia. El següent test per posar motos a pista, del 6 al 8 de febrer a Sepang, Malàisia. Tercer i últim test de pretemporada, 19 i 20 de febrer també a Los Ailes, a Qatar, i el mateix escenari del 8 al 10 de març, Gran Premi de Qatar, el primer del 2024. La primera cursa de Marc Márquez amb Gresini Ducati serà l'esprint del dissabte dia 9, perquè ja sabeu que MotoGP té des de l'any passat esprints el dissabte i cursa llarga diumenge.
Queden 3 mesos, sembla molt, però això d'aquí a no res ja n'estarem parlant i veurem a Marc Márquez amb aquesta nova moto, a veure si lluitant o no un altre cop pel títol mundial de MotoGP. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Back to back. Aquest primer Tu diràs de l'any el tancarem amb el Back to Back, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol!
Hola, Aleix, què tal?
Què tal?
Bon any.
Bon any. Ha començat bé el 2024?
Sí, tu què tal?
Bé.
No han anat bé les vacances
o no? Sí, una miqueta de fred, però sí? Ja és això, ja toca això.
La Lapònia, eh?
Ja toca això, sí, una mica de fred. Sí.
Una mica què és?
Menys 30.
Menys 30, menys 30. I això és una mica,
44 graus de diferència amb el que hi ha a Catalunya, una autèntica barbaritat. Però ens hem passat molt bé.
Molt bé.
Hem desconnectat i ja tornem a ser aquí per saber més històries. Bravo. Per exemple, del back-to-back, històries de l'esport nord-americà. Sí. Avui, una d'aquelles que ens ha deixat aquest final d'any, ja inici també del 2024, que és la victòria dels Detroit Pistons aquest diumenge passat, que posava el punt final a la pitjor ratxa de derrotes consecutives de la història de l'NBA.
Exacte, l'equip de Monty Williams duia 28 derrotes seguides, 64 dies sense guanyar. Duia 28 derrotes seguides l'equip de Monty Williams, que ja de per si és la pitjor ratxa de derrotes seguides en una temporada, però és que si tornava a perdre diumenge contra els Raptors hauria trencat també el rècord absolut de derrotes consecutives, les 28 que van encadenar els Sixers en dues temporades, la final de la 14-15 i l'inici de la 15-16. Però és que, a més, si haguéssim perdut també diumenge contra els Raptors, haurien igualat la ratxa més gran de derrotes en tot l'esport nord-americà, un honor que tenen els Chicago Cardinals de l'NFL, ara Chicago Bears, amb 29 desfetes entre el 1942 i el 1945. Doncs bé, els Pistons s'ho han estalviat amb una victòria agònica, com dèiem, contra els Raptors, una victòria molt alliberadora, que va sonar així contra un equip de Toronto ja sense una de les seves grans estrelles, OJ Anunoby.
It's a two-point game. Bogey gets it, and then we go. Look at the Pistons. I want you to see them. Some of them are on their knees, exhausted. All streaks eventually come to an end.
Està molt bé el narrador, que diu, mira com estan, exhaus, de genolls, com dient,
hi ha imatges,
ho hem fet, no? Per fi ho hem trencat. No,
no, no, a més, gent celebrant-ho a les graderies com si haguessin guanyat la Lliga, vull dir, una imatge molt i molt curiosa. Però una cosa no treu l'altra, i el que aquesta victòria no esborra, és que els Pistons són l'equip més decebedor d'aquest inici de temporada i que ja són part de la història negativa de l'NBA. Com dèiem, és l'equip amb el rècord de derrotes seguides més bèstia en una mateixa temporada, i és per això que després de guanyar diumenge contra Toronto, el seu entrenador Monty Williams va admetre que el pes que s'havia tret de sobre era gegantí.
I've been in a ton of locker rooms my whole life.
Mira, he estat en molts vestidors, en moltíssims, i aquesta és la primera vegada que no vull dir que senti alleugeriment, però és com, gràcies a Déu. Els nanos cridaven, jo vaig acabar pràcticament plorant, no ho sé. Estic molt content per tothom del vestidor.
I'm just so happy for our guys. I'm happy for everybody in the locker room.
I és curiós perquè Detroit no és un equip tan dolent com per haver guanyat només 3 partits aquesta temporada i haver-ne perdut 30. Kate Cunningham va ser número 1 del draft fa 2 anys i és qui s'està posant l'equip a l'esquena. Bojan Bogdanovic també és un tros de jugador i l'entrenador que ara sentia Monty Williams va ser l'entrenador de l'any. Ara fa 2 temporades amb aquells Phoenix Suns que van aconseguir el millor balanç de victòries derrotes amb aquells 64-18.
És curiós, que un entrenador que amb Phoenix va jugar tan bé, no? No li sortissin les coses amb Detroit Pistons, que crec que van començar guanyant, no? L'inici de l'NBA. Van fer dues victòries i després han encadenat 28 derrotes seguides.
28 derrotes seguides.
És estrany.
64 dies sense guanyar. A més, pels que més en saben, pels més experts, deien a l'inici de la temporada que fins i tot Detroit podria ser un equip que podria lluitar per entrar als playoffs. Evidentment, ara això ja no és possible.
Home, comences 2-0 i és com, mira...
Exacte, no, i un equip ple de joves, després ho repassarem, però vaja, que et feia molt bona pinta, però que s'ha estimbat d'una manera inesperada contra el mur de les derrotes que han encadenat una rere l'altra a l'NBA. Doncs bé, malgrat tot això, ara mateix els Pistons són els losers de l'NBA, però tot i això, a la ciutat de Detroit i a l'estat de Michigan no tot són males notícies. Always look on the bright
side of life. Home, una mica de Monty Python, molt bé.
S'ha de mirar sempre al costat positiu de les coses, al costat brillant, perquè mentre els Pistons poden llançar ja la seva temporada a les escombraries, i tot just comencem l'any, el futbol americà està donant grans notícies a la ciutat, a la gent de la ciutat i també a la gent de l'estat de Michigan. A l'NFL, els Detroit Lions han guanyat la seva divisió 30 anys més tard i s'han classificat pels playoffs, mentre que aquesta matinada els Michigan Wolverines, de la Lliga Universitària de Futbol Americà, s'han classificat per la gran final de la Lliga, que es disputarà dilluns vinent, i que enfrontarà els de Jim Harbaugh amb la Universitat de Washington.
Sempre s'ha de mirar el costat positiu de la vida, eh? The bright side of life. Sí, senyor. Sí, sí, molt bé, ens agrada molt aquesta cançó i aquesta pel·lícula. No, que és la banda sonora de Monty Python.
Exacte.
Com és habitual, hi ha catalans repartits per tot el món i Detroit no és una excepció. Al back-to-back hem trobat un dels catalans que viu a Detroit, que a més és molt aficionat dels Pistons i que ens ha ajudat una mica a entendre com s'està vivint tot això que explica el Pedrol, aquesta temporada esperpèntica del seu equip de bàsquet.
Exacte, hem parlat amb més d'un català i ens ha explicat que allà n'hi ha un 50. 90 a la ciutat de Detroit i que la gran majoria ha anat a parar doncs, a Detroit pel pes de la ciutat en el món de l'automòbil. Allà Ford, General Motors i el que abans coneixíem com a Chrysler hi tenen les centrals. Detroit es coneix com la Motor City, és una ciutat amb molt de pes automobilístic. En tot cas, hi ha un català que es diu Arnau Paricio Sunyer, gran seguidor dels Pistons i que ens ha explicat com s'està vivint aquesta ratxa, aquesta temporada, re de primera mà a la ciutat de Detroit.
Diria que la gent va menys als partits dels Pistons. Fins i tot la gent que va amb els últims partits d'aquest rècord que hem perdut, al final del partit estaven cridant sell the team, que vol dir que volen que venguin tot l'equip. És un ambient molt trist, un ambient enfadat, que volen que es canviï l'equip, però ja veurem. A veure si ara que hem guanyat un partit, el que passarà. Aquí a Detroit sí que es parla que la situació que estan els Pistons és bastant ridícul. Moltes d'aquestes derrotes, encara que només siguin de 2 punts, 3 punts, 5 punts, encara són 28 derrotes seguides. I ara és un rècord a la NBA i és un rècord que no vols tenir com a ciutat ni com a equip. Porta molta vergonya, és algo que quan ho mires és bastant trist. Ara amb el rècord ha arribat un punt que molta gent està dient, saps, això té que canviar. No podem encara tenir l'excusa que som molt joves.
Doncs aquest és l'Arnau Paricio, un dels catalans que viu a Detroit, que és seguidor dels Pistons i que ens ha donat el punt de vista in situ, de com s'està vivint aquesta temporada.
Sí. Molt bé. Un malalt dels Pistons.
Abans de la notícia curiosa del Top 5, alguna cosa més que haguem de saber?
Doncs mira, tres cosetes que cal destacar. Ahir es va jugar el Winter Classic de la NHL d'hoquei gel, és aquell partit emblemàtic que tradicionalment es juga a l'era lliure, doncs bé, se'l van endur al Seattle Kraken per 3-0 contra els Golden Knights de Las Vegas. Informació de servei pels amants de l'hoquei gel, que també els agradarà saber que ahir va començar a caminar als Estats Units la Professional Women's Hockey League, una lliga que es vol convertir en la millor del món en la categoria femenina, com és el cas de l'NHL amb l'hoquei masculí. I pels qui els agradi els esports de combat, i per tothom, perquè tothom el coneix de sobres, del dret i del revés, ja tenim rival en arts marcials mixtes, rival i data, pel retorn de Conor McGregor 2 anys després. Serà el proper 29 de juny a Las Vegas i s'enfrontarà el nord-americà Michael Chandler.
Sí, que ets una banda d'hoquei gel, també, no?, entre d'altres.
Sí, sí, sí.
Allà a Lapònia només juguen a hoquei gel, pràcticament.
Sí, és
patinen,
esport, no?
Patinen sobre gel i juguen a hoquei gel. I hi ha una bogeria per veure els partits, sí, sí. No ens va enganxar cap partit d'hoquei gel si no hi hagués anat. T'hagués portat alguna cosa,
ai,
mira.
No, Sí.
Dels Rovaniemi, no sé com es diuen. Rovaniemi.
A més allà deuen,
ice hockey.
Deuen poder jugar sobre els llacs i tot,
sí,
no?
Sí, allà pots caminar sobre els llacs, anar amb moto sobre neu sobre el llac, patinar i jugar el que vulguis, sí. Va, anem a la notícia curiosa, que no és aquesta de Lapònia, és una altra.
La notícia freak.
I avui el gran protagonista de la notícia curiosa és ni menys que Vinícius. Doncs mira, no sé si va riure tant el davanter del Real Madrid quan va veure com li va quedar el tatuatge que s'ha fet a l'esquena amb diverses llegendes de l'esport.
Ho he vist.
Hi ha Pelé, hi ha Kobe Bryant, hi ha Muhammad Ali, hi ha Michael Jordan i m'aturo aquí. En aquest entramat d'estrelles apareix Jordan fent un llançament amb l'esquerra quan ell era dretà i llançava amb la dreta. A veure, que no passa res, que és una pífia, això sí, molt cridanera, tenint en compte que un tatuatge ha de ser molt complicat de modificar i, per tant, suposo que s'haurà de quedar amb aquesta imatge de Michael Jordan tirant amb l'esquerra. Però el més graciós de tot és que ara hi ha premsa de Madrid que intenta buscar-li explicacions a aquesta cagada. Per exemple, he arribat a llegir que el tatuador ho va fer expressament perquè volia plasmar aquell tir lliure que Jordan va llançar amb l'esquerra contra els Hawks, però vaja, que té pinta pifia amb majúscules i no li busquem més justificacions, és una cagada, no passa res. I per cert, a l'esquerra, a l'esquena de Vinícius, també hi ha un senyor amb unes ulleres que no sabem qui és. Hi ha gent que ha dit moltes coses, hi ha gent que ha fet moltes comparacions, Usain Bolt fins i tot he arribat a llegir, no sé si mira, te l'ensenyo aquí.
A veure,
és un tio amb unes ulleres molt inquietant,
no sabem qui és,
està al costat de Kobe Bryant.
Potser és un brasiler que desconeixem.
Sí, potser sí, però no queda gens clar qui és i a les xarxes ja s'estan fent tot tipus de teories.
A mi em sembla increïble que, aviam, el tatuatge és maco,
sí.
Però és que això el tens de per vida a la teva esquena,
sí.
I amb una pífia com Michael Jordan llançant amb l'esquerra.
Busqueu el tatuatge, està ple de fotos a les xarxes i al web, llença amb l'esquerra, és que és increïble.
Ja. Bé,
és increïble.
Qui no té feina... El gat pentina. Sí, sí, doncs sí. Això. Molt bé. Va, anem amb el top 5. Bé, 5 cites esportives que ens recomana el Pedrol i que no us podreu perdre dels pròxims dies.
El top 5 de la setmana.
Va, comencem amb una mica de futbol americà, l'NFL, perquè aquest cap de setmana és històric. Hi ha 11 equips lluitant per 5 places de playoffs i per primera vegada en 40 anys hi ha 20 equips amb opcions d'arribar a la Super Bowl. És a dir, pràcticament en cada partit de la propera jornada, l'última de la fase regular, hi ha alguna cosa en joc i ho podreu seguir tot plegat a Movistar. Primer partit, maco-maco, dissabte, a 3:15 de la matinada, matinada del dissabte al diumenge, Indianapolis Colts, Houston Texans.
Número 4.
Diumenge a les 7 de la tarda, hora catalana, Saints Falcons, qui perdi es queda sense playoffs, i diumenge a 4:15 de la tarda, els Cowboys i els Eagles es disputaran la seva divisió. Filadèlfia jugava al camp dels Giants, mentre que Dallas va a Washington de ser la capital.
Número 3.
Però el partit de la jornada, sense cap mena de dubte, és el Dolphins Bills, diumenge a 2:45 de la matinada, si, per tant, matinada del diumenge al dilluns. Si els Bills guanyen, jugaran els playoffs amb el factor que m'afavori, si perden, fins i tot es poden quedar fora de la posttemporada.
Número 2.
I acabem a NBA d'aquí a poca estona a les 2 i per Movistar Deportes els Grizzlies reben els Spurs. És un Ja Morant contra Víctor Wembanyama, dos dels jugadors més espectaculars de tota la Lliga.
Número 1.
I demà a la 1 de la matinada també per Movistar Deportes, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, o el que és el mateix, un partidàs entre l'equip que lidera Tyrese Halliburton i Giannis Antetokounmpo. Justament aquesta passada matinada els dos s'han enfrontat, els dos equips, i ha guanyat Indiana, l'equip de Halliburton. Demà els Bucks tenen opció de revenja.
Bones cites, sí senyor. N'hi ha algunes de molt destacades, com
molt
per exemple les de l'NFL ja,
sí,
per decidir el playoff.
Sí, 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 sí. Aquest cap de setmana és clau. És un diumenge clau, històric.
No ens ho perdrem. Pedrol, gràcies.
A vosaltres.
Fins a la pròxima.
Que vagi molt bé. Adéu.
Sempre porta bones recomanacions pels noctàmbuls al Pedrol. Va, que marxarem, que és tard. Oriol Jové, les portades que trobareu aquest dimecres als quioscos.
Mundo Deportivo titula Vuelve a tope, parlant del retorn a les pistes de Rafa Nadal pràcticament un any després. L'Esport es fa ressò de les declaracions de Pedri al Twitch d'Ivallanos, titula Son tiempos difíciles para mí. L'Esportiu, una altra entrevista, en aquest cas a Caroline Graham Hansen, que deixa el titular en portada. El Barça és casa meva i el meu desig és ser aquí molts anys més. Si ens fixem, en canvi, en la premsa de Madrid, el Marca titula Adeu a la primera gran, en referència a la mort avui de Carmen Valero, pionera en l'atletisme i en l'olimpisme de casa nostra.
N'hem parlat avui a l'inici del programa amb el Xavi González Amat.
I el diari AS portada, que m'ha semblat sensacional, en català, Bon Nadal. M'ha semblat sensacional.
És bona, el diari Bon Nadal amb una foto de Rafa Nadal.
No hauria dit mai que l'AS faria un titular en català, en referència també al retorn del Manacori. I mira, rescato també la de l'Equip a França, que també la dedica a Nadal, titula Vamos Rafa.
Avui el seu tiet i exentrenador Toni Nadal, en directe al Tu Diràs, ens ha dit que per què no Rafa Nadal pot guanyar un altre Roland Garros si arriba en bona forma el mes de juny. D'aquí la portada de l'Equip, que ja s'està fregant les mans amb el possible retorn a Roland Garros de Rafa Nadal. Molt bé, Jové.
Bona
nit. Gràcies. Adéu, a descansar. Bona nit. Gràcies al Víctor Valero, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Això només ha fet que començar en aquest any 2024. Demà us esperem amb molta més ràdio esportiva. Des de 8:45 a RAC1, clàssic d'Eurolliga de bàsquet, des del Palau. Pendents del Madrid-Mallorca, el Santiago Bernabéu i tota la prèvia del Girona-Atlètic de Madrid que farem a RAC1 en directe a partir de 9:45. I quan acabi el Girona, cap a 11:15, el Tu Diràs. Descanseu, fins demà, bona nit.
Tu Diràs.
RAC1. Notícies. Anna Salvador.
Bona nit, passen 14 minuts de la una. Aquest dimecres declararà finalment davant la policia l'organitzador de les campanades ultres davant la seu del PSOE a Ferrat, a Madrid. Ho havia de fer aquest dimarts, però finalment la declaració es va ajornar. En espera del que digui davant la policia, el debat polític continua girant al voltant de la mobilització de cap d'any, en què es va apallissar una figura de cartró que simulava ser Pedro Sánchez. El PSOE està revisant els vídeos i les càmeres de seguretat abans de decidir...